beau village sans prétention.
Sí, 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 sí.
Realment. Jiménez, bon dia. Bueno, però tu estaves ara encantat sentint la conversa que manteníem amb Ramon Chacón.
M'encanta Ramon Chacón. Tio, sap més de drogues que l'Òscar Nin i jo junts.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Bon dia. Saps el perill? Que jo cada dia vaig sentint, vaig escoltant la ràdio i vaig calculant. Avui acabaran a 3:15.
No, és impossible calcular ja.
No, impossible. Ets el rei de l'escaleta.
I avui he sortit de casa i 35, dient, bueno, potser havia dit llei del sentit.
No, i m'ha posat un missatge i em diu, arriba de tard. Dic, tranquil, que l'altre va més tard que tu. No, hi ha problema.
I el senyor Chacón?
El senyor Chacón, no, tu.
Sí, ja. Bueno, què hem de fer?
El senyor Chacón té feina perquè ha de lluitar contra el mal.
Hostia, no. Jo no.
No. Bueno, a veure, què em anava a dir?
Bueno, hi ha una... He notat una pressió en les últimes hores.
Quina?
De certa gent.
A les hores? O últims minuts? Perquè no, jo tinc una cosa a dir. Hores,
perquè et són els okatus aquests que t'estan...
Okatus, no, otakus.
Otakus aquests.
Ah, okatus, sembla l'estació del Maresme.
Comencem a mirar al senyor que...
Toriyama!
Toriyama!
No, el pare de Bola de Drac no es toca, eh?
L'única cosa que he vist, a part aquesta cosa horrible, absurda, dels senyors que van sobre...
Bola de Drac.
Que van sobre els núvols, sí, això volia dir.
Això era una merda, abans.
No, a veure, no. Amb coses intocables no...
No, intocables no, però, en sèrio, de veritat, com us podia agradar això?
Bueno, sí, però tu què veies de petit, si veia unes...
Vicky el Vikingo.
Home, per favor, de què m'estàs parlant?
El perro de Flandes.
Primer.
Tommy Jerry.
Els originals tenien sexe i violència, el que passa aquí estaven censurats. Després, ja farem l'execrable en el seu moment, però ja hem vist que tenia molts problemes amb Hisenda aquest senyor.
Ah, sí?
Sí, també t'he de dir que era un dels senyors més rics del Japó.
Mira, avui parlarem de gent rica, també.
Sí, i una altra cosa, saps que quan sortia al carrer havia de trucar a la policia.
Què?
Perquè hi havia tanta gent que era una qüestió d'ordre públic.
Ah, sí, eh?
Sí, ell tenia aquesta imatge, saps, com l'Stan Lee, no? Aquesta imatge de bon tio i després una mica...
Pues prepareu-vos perquè farem el Narinyaki aquest.
Narinyaki, no. Akira Toriyama.
Sashimi, no? Com es diu?
Ara a les 12 en parlem d'ell, també. Un homenatge, dol nacional.
Sí, perquè era català.
Era català. Gairebé català.
Era gairebé català.
No, però va,
aneu a l'obost. L'última cosa sobre el drac. La única cosa bona que tenia Bola de Drac... Era el doblatge, era la traducció.
Fantàstic, el doblatge.
És l'única cosa bona.
Vinga, va, endavant.
Bueno, això, tot això, pues, escolta, pues, muy mal se nos tiene que dar perquè la setmana que ve el xupi-xapi no surti aquí, eh?
No comenceu, eh?
A veure.
Busqueu la cara, eh?
Avui parlarem de tios rics, no és el nyigui-nyagui aquest. Parlarem de tio que tenia moltes corones, peles, ducats, florins o euros. Parlarem de coloms missatgers i d'informació. De temes que tu controles perfectament, com els Oscars de Hollywood a L.A. Per cert, és una sorpresa veure't aquí, perquè ja t'imaginàvem amb el gran equip humano desplaçado a L.A.
No, jo a Los Angeles no m'importen.
No,
perquè jo t'imaginava... Ja has començat a l'assetjament al restaurant Telefèric.
No. Només he preguntat com és que a Los Angeles hi ha un restaurant que es diu Telefèric.
I aleshores la Carla, em sembla que ha sigut la Carla que ho estava sentint, ha dit, hi ha una a Sant Cugat, i tu has dit... El restaurant Telefèric de Sant Cugat.
Prou.
Prepárense que vamos.
Però, Xavi, fas bé, no has d'anar a Los Angeles, hi ha moments a la vida que és millor parar, i fas bé quedant-te aquí. Per cert, això de parar no ho portava massa bé el nostre protagonista d'avui, que va ser, diguem-ne, l'origen d'una de les nissagues que ha dominat el món modern.
Sí, sí, absolutament. Sí, amics, avui parlarem del fundador d'una nissaga que va convertir a la seva família en la més rica del planeta Terra del seu temps, abans que arribessin aquests que ara compren equips de futbol com el puto PSG. Un home i un estil que són coneguts pels seus palaus fastuosos, repartits per tot el nom, per la seva tasca filantròpica, atenció pels de l'ESO, a filantropia, ajudar desinteressadament els altres, pel seu mecenatge, també pels de l'ESO, és pagar-li a algú perquè faci dibuixets, com us han fet els vostres pares amb vosaltres, per patrocinar artistes, per ser aristòcrates que surten a l'Ola, per les seves col·leccions d'art, algunes privades, d'altres cedides als museus més importants del món, o això tu controles bastant, sobradament, tenir, si no els millors vins, si els vins més cars del planeta, tu a la teva bodega tens botons Rothschild a punta de pala.
No.
Vale. També parlarem d'un home, era cobdiciós, sense escrúpols, manipulador i que mai ha tingut cap, va tenir cap mania en portar a centenars de milers de persones a la mort de la guerra per tal que funcionessin els seus negocis. I a més són absolutament discrets. Abans la seva, abans no eren discrets, ara sí. Abans tenien una ostentació de riquesa pornogràfica. Per exemple, quan en aquella època que parlem ara, que parlarem avui, la gent anava en cotxe de cavalls.
Sí.
Portaven cotxe de cavalls, una berlina i tal. Ells, per diferenciar-se, sí, en lloc de posar cavalls, posaven zebres.
No!
Al mig de Londres!
No. Amb zebra anaven.
Sí, sí, en fotos de...
carros tibats per zebres.
Sí, clar.
Extraordinari.
Vull dir, és allò de... vamos,
però que a més, són molt pitjors perquè les zebres no ho veeixen tan bé.
No, home, clar que no.
Són animals salvatges.
És com un cotxe anglès.
És una xuleria absurda.
És com un cotxe anglès, que vull dir, no funciona bé, però és maco.
Sí, 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 exacte. Vale, ara som, com diem, discrets i mai, gairebé mai apareixen a les llistes de persones més riques del món perquè això ho deixen per horteres nouvinguts com Jeff Bezos o Bill Gates. Per exemple, mira, per fer-vos una idea, es calcula que la fortuna de Bill Gates és de 80.000 milions de dòlars. Pels de l'ESO, 80.000 milions de dòlars, un 8 i 10 zeros darrere. El deute extern a Mèxic és de 400.000 milions. Un 4 i 11 zeros. Vale, doncs bé, el patrimoni familiar de la gent que parlarem avui està en 300 bilions, que són un
bilions.
3 i 14 zeros. 14 zeros darrere.
Bill Gates eren 10 zeros, ells són 14.
Ells són 14, sí. Li treuen bastants zeros. Li treuen, i al deute públic de Mèxic li treuen 3 zeros.
Hosti, per favor.
Hi ha un meme viral per les xarxes socials que els defineix i que diu així. Hola, el meu nom és Rothschild. La meva família té 300 bilions de dòlars. Som els amos de gairebé tots els bancs del món. Hem finançat tots dos bàndols en gairebé totes les guerres des dels temps de Napoleó Bonaparte. Som els amos del noticiari que veus, dels mitjans que llegeixes, de la benzina que consumeixes i del teu govern. Probablement mai has sentit parlar de nosaltres. Sí, senyor, sens dubte, el món com l'entenem a l'actualitat no hagués estat possible sense la persona que va començar tot això i és de qui parlarem avui. Parlem de Mayer Amschel Rothschild, més conegut com el de la dita tens més duros que Rothschild.
Tu, un sueño perdido eres tú.
Perquè és un senyor nascut... de quina època estem parlant?
Estem parlant, va néixer el 1745,
ui,
et diria.
Segle XVIII.
Sí, 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 aquest, com... vull dir, com ja us podeu imaginar, que si no la història no seria tan èpica, a la nostra època, el nostre home, neix, això que dèiem, al segle XVIII, però neix pobre.
Ah.
Ell viu al gueto jueu, perquè abans, pels de l'ESO, abans de ser I'm from the ghetto, I'm from the street, el gueto era el gueto jueu, i ell era el gueto jueu de Frankfurt, que aleshores no era Alemanya. No és que Frankfurt...
Ah, no hi havia Alemanya encara.
No hi havia Alemanya. No,
per existir ni Alemanya.
Pels de l'ESO.
Ell ja hi era.
Ell ja hi era i no hi havia Alemanya. No existia Alemanya. No hi havia Beckenbauer,
sí, perquè ho entenguin de l'ESO, no és que Frankfurt fos un altre lloc, lluny del riu Meno. No,
era on és.
Era on és, però no era Alemanya. Era... la ciutat era del Sacre Imperi Romà Germànic.
Ja, ja, ja.
Com la majoria dels jueus del gueto es dedicava al préstec, no? Eren prestamistes i usureros. Però ell era molt espavilat i aconsegueix entrar com a soci júnior. Sabeu això de Deloitte? De...
sí.
Soc soci júnior. Ja el feia aleshores, ja el feia aleshores.
Per això estem posant aquesta única cançó que és de júnior.
És que no sé què és. Júnior.
Antonio Morales, el que es va casar amb Rocío Dúrcal.
Ah.
Dels dos...
de veritat, eh?
Bueno, en fi.
Dels pitjors que heu triat, eh?
Sí, espera't.
I entra, de soci júnior, entra a la casa, al banc Oppenheimer.
No és el de la bomba, no?
Sí, home, deu
ser la família, sí, però vaja.
I marxa a viure a Hannover.
Sí, allà destaca per la seva visió de negoci. El xaval entra com a banquer júnior, que és una de les tonteries aquestes que encara es fan.
Sí.
I la vista que tenia com a comerciant de monedes rares... a veure, tot es junta. Entra com a júnior en... no sé dónde. I les monedes rares no són les criptomonedes,
ah,
però
no
podrien ser.
Lo de l'època de les criptomonedes.
Clar, numismàtica.
Ara.
I sobretot és molt bo pels contactes que feia amb els nobles, que necessitaven préstecs. Els nobles... vivien molt bé, però no tenien un duro.
Necessitaven pasta.
I tenen moltes despeses. Tenen caceres, tenen guerres, tenen orgies, tenen coses de nobles. Quan... i això costa calés.
Pobres ells, també.
Tu quantes orgies has anat?
No,
són clar. Cares, Bundó, són cares.
Quan mor
el seu pare, Mayer Ansel retorna a Frankfurt, on ja es fa dir Rothschild, perquè els contactes que ha fet amb els nobles li permeten col·locar un escut d'armes de la seva família a la porta del seu negoci.
Però ell es deia Rothschild.
El pare es deia Rothschild, però no li deixaven posar-se Rothschild. Es deia Mayer Ansel. Però ell quan diu, ara ens direm Rothschild i tindrem un escut d'armes.
Hosti, això ja és un nivell.
Perquè com el tio té molts contactes amb els nobles, li posen un escut d'armes, que és l'escut de la casa Rothschild, que ha arribat fins ara perquè els han fet nobles per la puta cara, i són dues àligues vermelles que són el símbol del seu poder.
Sí, una de les coses que va entendre Rothschild és que sempre s'havia de donar preferència en el tracte als personatges poderosos i mantenir relacions llargues. Tu saps, hi ha una mena de persona que entra a una festa i detecta quines són les persones poderoses.
Els bons.
I aquest que no fa cas, no? Aquest que no fa cas perquè ha vist que hi ha un tio que és més important que tu, no?
Aquest és ell.
Aquest és ell. I s'ha de donar això, has de mantenir relacions llargues. I encara que al principi no fos del tot rendible, que havia de reduir beneficis, fins i tot tenir pèrdues a la curta. Perquè ell després què feia? Com que tenia aquestes relacions, ell ja sabia que tindria rendiment. S'ho cobraria amb escreix. És a dir, és tot el contrari de la relació que tens tu amb el teu banc avui.
Exacte. Si tu vas al banc i dius, no, és que escolti, és que vaig una mica apurat, dius, pues em va la merda.
Pues va, si se'n va l'una vingut.
Però en canvi, si arriba, jo què sé, per dir alguna persona que se'n pot... Florentino Pérez, per dir algú que no sigui català, diu... Pues tranquilo, señor Florentino, ya se lo arreglaremos. Pase, pase, por favor.
Pase.
¿Cómo le vamos a quitar a usted la línea de crédito? Vale, y ya nos lo cobraremos. El personatge clau en el seu enlairament és el príncep de Hanau. Aquí Rothschild li finança totes les seves campanyes de guerra, caceres i orgies. Rothschild, per exemple, li paga els cavalls, els uniformes i les soldades dels mercenaris del príncep, que... gràcies a Rothschild i els diners que li donaven van conquerint territoris pel seu senyor. Per tant, el senyor cada cop es fa més important. Però què passa si et fas més important i abastes més territori? Cada cop tens més despeses militars. I què de passa si tens més despeses? Que cada cop depens més del tio que et deixa els diners.
Llavors, d'aquí són les terres?
De Rothschild.
Ah.
Aleshores, a Rothschild hi ha un moment que de tenir-lo com a conseller alier el fa gerent de la cort, que és... en alemany, Hoffaktor. I d'aquesta posició comença a negociar, això li permet, com ja forma part del govern, a negociar amb altres nobles. Així, per exemple, el 1804, realitza ja el seu primer préstec internacional al finançar l'acord de Dinamarca amb 10 milions de florins, que deu ser una pasta que t'hi cagues.
Sí, sí.
La seva fama augmenta entre tots els nobles i té tants diners que ja no dubta en subornar i extorsionar a tot aquell que el pugui ajudar. Per exemple, suborna el general francès Lagrange, que treballava, era de Napoleó, per poder assegurar a França en paper els valors de més de 15 milions d'escuts, que no sé si són més de 10 milions de florins, però també era molta pasta.
Sí, la veritat és que la majoria dels nobles del centre Europa estaven a les seves mans i depenien d'ell. Ell especulava sempre amb el valor del diner, però sempre a favor seu. I clar, Europa era un polvorí. I en un polvorí pensaves, és quan les fortunes s'arruïnen, no? És quan...
Clar, un perill, això.
No és el seu cas. No és el seu cas. Perquè estaven a punt d'esclatar les guerres napoleòniques i tenien tothom necessitat d'armar-se i de pagar tropes i mercenaris, i això era molt urgent. I allà, en aquell moment, va descobrir dues coses molt importants. La primera és que el negoci més lucratiu és la guerra.
Hombre.
Ell es va adonar que la gent estava desesperada, pagava sobrecostos, i a més que tu estaves allà, tu no et mullaves i guanyaves. I després, que tot i que ell no era noble, es va adonar una cosa que era molt important per la resta de la seva vida i la seva família, que ell era molt més important que els nobles.
Sí. Per exemple, ell tenia... aquesta anècdota és molt bona. Ell, a un dels que li deixava diners, era el príncep Turm un Taxis.
Turm un Taxis?
Era un príncep alemany.
Sí, que va muntar Uber després.
Sí, exacte. I Tito Álvarez li va muntar un pollo. Aquest home era el que tenia el monopoli del correu a Europa Central.
Ara, que el tio que es digui taxi portés el correu...
Sí, però igual es diu per això. Aquest príncep va ser subornat per Rothschild a canvi de que l'informés abans que a ningú del contingut de les cartes importants entre mandataris. És a dir, Rothschild li obria el correu als reis i nobles i sabia perfectament el que passava. Havia inventat Pegasus abans de Pegasus.
Brutal, eh?
Exacte. Com veurem, Rothschild va tenir, sembla molt clar, que la informació és poder, i això ho veureu més endavant. El príncep Thurn un Taxis Són dues paraules. Zurn, un, taxi. Eh? Tot i així, es creia que era més que el banquer. Però un dia, Zurn, un, taxi, va anar a veure a Rothschild. I la cosa, i Rothschild li va deixar molt clar qui era l'important. Rothschild estava treballant al seu escritori i li va dir al príncep, passi, passi. I el va deixar de peu mentre ell acabava de fer uns papers fent-se milionari més encara. Veient que el príncep ho fes, es quedava de peu impacient, li va dir, escolti, si vol agafi una cadira, eh? I el príncep li va respondre, que sóc el príncep Zurn, un taxis. I ell, sense aixecar la vista del paper, li va dir, doncs agafi dues cadires.
Una per Zurn i una per taxis.
Què?
Bueno, una de les...
La família quina, la Rothschild?
Va, clar.
The family.
Una de les obsessions de Rothschild era com mantenir controlat l'imperi aquest que ell mateix havia creat. Perquè ell, què havia? Com que havia tingut tanta relació amb els nobles, havia vist com que els nobles i les monarquies s'havien anat debilitant en matrimonis i relacions entre gent que no eren de confiança, etcètera, etcètera. I així que ja de gran... ell va redactar un codi familiar per portar l'empresa.
Ah, bona, aquesta?
Sí, sí, va dir...
Ei, això, les normes.
Que ja era bé i va dir, espera, anem a deixar les coses.
Fem-ho fer.
En el codi especificava que la banca, que ja començava a tenir els seus
les seus.
Les seus a totes les principals ciutats europees, havia de tenir totes les posicions claus ocupades per membres de la família.
Clar.
És a dir, des d'allà...
Tot controlat.
Sí, aquest conseller...
Un bon gestor, però és família? No, fora.
És tot dur, però ens fiem d'ell perquè és de la família.
I després, potser ahir no seria el seu gran dia, 8 de març, va afegir com a segona norma que els negocis només podien participar membres de la família que fossin homes.
Ja. Molt de l'època, també. Ja, sí.
Una altra de les normes que va posar en aquestes normes que va escriure va deixar establert que el fill gran del fill més gran, pensant en futures generacions, quan ell no fos, seria sempre el cap de la família i el cap de la banca.
El fill gran del fill gran.
El fill gran del fill gran. Així ja teníem clar qui seria, vale? Va ordenar que la família, i aquí també la va cagar una mica, havia de casar-se entre si.
Hosti!
Clar, perquè tot seguís allà.
Hosti,
amb cosins i cosines de segon grau.
Hosti.
Mira, els nets de Rothschild, del Mayer Amschel, del fundador de la saga, eren 18. Va tenir 18 nets.
Sí.
Dels 18 matrimonis dels seus nets, 16 van ser entre la tieta i un nebot o entre cosins. Només dos o es van fer rabinos, o no, perquè, evidentment, eren jueus, no es van casar. I, finalment, va deixar escrita la norma més important de la casa.
Què?
Mai,
sí?
Cap auditoria jurídica i mai es poden publicar els béns de l'empresa.
No diguis que tenim.
Nen.
Saps això de la transparència? No, mentre va estar viu, va esforçar-se molt en que els seus 5 fills coneguessin aquests intríngulis de l'empresa. Entre ells, el secret més gran que els va confiar va ser el de l'informació. Ja han comentat que tenia subornat el noble aquest taxis que controlava el correu, però és que a més enviava la informació financera amb coloms missatgers.
Però això és en sèrio,
En sèrio, sí, no és agenda, és
sèrio. No confiava ni tan sols en una persona, en un colom.
Imagina't. En l'arxiu museu de la dinastia encara es guarden un parell de cartes de minutes de 8 per 5 centímetres pels de l'ESO, on apunteu vosaltres Rius de Catalunya quan fan un examen,
Si no els hi pregunten Rius de Catalunya.
Ara ja sí, no saben ni quin riu hi ha a Catalunya. En tantes coses perquè estan secs, però tampoc saben res.
Bueno, i encara es veuen en les marques d'haver-se de doblegar per entrar dintre, posar-la a la poteta del colom. Els Rothschild criaven expressament aquests coloms a una granja de Kent.
O sigui, eren seus ja, els coloms d'una espècie
Kent, Anglaterra, concret. No el marit de la Barbie.
No.
Ahí está.
A veure.
Lolo.
Hombre.
Para.
Ara sí.
Lolo.
Que no ha començat encara.
Ara.
Lolo. No aneu a rima, ni cos mal.
Prou. Vinga. Hola, soy Mayer Amschel, criador de canarios, y este es mi campeón.
De Colombos.
Ja està. Aquest domini de la informació, gràcies a les caderneres i tot això, va ser el que va fer a la família immensament rica, però sobretot amb l'enorme pilotasso, el golpe, que va fer el tercer dels seus fills, Nathan, que era qui dirigia, qui va posar Mayer Amschel a dirigir l'oficina del Rothschild a Anglaterra, on la família havia obert sucursal, veient que a Manchester el negoci del cotó pujava com l'escuma. Més que a Sabadell, fins i tot, al Manchester del Vallès.
Sí, senyor.
Ja hem explicat que estem a l'època de les guerres napoleòniques, que es van finançar amb els crèdits del Rothschild. Gran Bretanya necessitava el Rothschild, i el Rothschild que Gran Bretanya guanyés a Napoleó. Tot i que, de tant en quant, apostaven a favor del petit general per mantenir un cert equilibri financer.
Has de repartir.
Has de repartir.
Home.
El gran èxit. En aquest, ell sempre jugava, com deia el Santi, entre estar entre Anglaterra i França, i sempre guanya, no? Però el gran èxit va ser la derrota de Napoleó. O sigui, quan Napoleó perd és quan ell guanya. Perquè quan ell s'entera, abans de ningú, que ningú, ningú que no hagués estat en el camp de batalla, hagués viscut de primera mà, de la derrota de Waterloo. Aleshores, però abans que el govern anglès...
Ah, sí, eh? Per la informació és la seva...
Clar. A base de coloms missatgers, un sistema organitzat d'apostes en cavalls frescos preparats per tal, tal, van creuar el canal de la Manxa, de la Mana.
A cavall?
Sí, sí, ho feien
en cavall. No, amb el vaixell, suposo.
Home,
com cavallitos de mar. Tenien una granja de cavallitos de mar.
No, no, el cavall que feien? El posaven al vaixell.
Ah.
I on Nathan Rothschild va saber... Potser imaginem que 48 hores abans de la resta del món de la victòria de Wellington a Waterloo. Què va fer? M'imagineu, va sortir al carrer a celebrar-ho, va dir, amics, hem guanyat. No.
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 Informació pa mi.
Tenia la notícia de la dècada, si no del segle, la derrota de Napoleó a Waterloo.
Tampoc no era periodista, que som uns bocamolls, que tens la notícia, la vols explicar.
No, no, no. Ell tenia la notícia, ell sabia, era l'única persona a Anglaterra, perquè els altres estaven allà recollint trossos de gent allà a Waterloo. Ell era l'única persona que sabia que havia perdut Napoleó.
Oh, oh.
I diu que dèiem a consul i, hòstia, ho celebrem i tal. No.
No.
Què fa?
A treballar.
Comença a vendre totes les accions de la borsa a Londres de les seves empreses. I què provoca? Un pànic generalitzat. Corre el rumor a la borsa de Londres que si els Rothschild les desprenen de les accions per obtenir diners i ells havien apostat clarament contra Napoleó, en principi, és que Wellington... li anava malament a Waterloo.
Ah, o sigui, va fer l'efecte contrari, eh?
I aleshores, tots els inversors de la borsa de Londres, tots,
van dir, aquest sap algú.
Aquest sap alguna cosa. A treure les accions de sobre i la borsa de Londres s'enfonsa en la misèria.
Oi, oi, oi.
Quan el preu dels títols de les grans empreses estem parlant d'empreses d'aquella època, les empreses tèxtils de Manchester, les industrials que començaven la revolució industrial... les empreses mineres, importantíssimes, les empreses bancàries, les empreses navilieres o les empreses que muntaven els ferrocarrils, estaven per terra, Rothschild reapareix i compra a preu de saldo
tot.
Totes les accions i es converteix en l'home encara més ric del món. Si els Grífols sabessin la història, no els hi hauria anat tan malament.
Olo, olo, olo.
Hores després, quan ell ho ha comprat tot a preu de saldo i és l'amo del ferrocarril, de la mineria, de les siderúrgies, de tot, arriba a Londres la notícia de que Napoleó havia estat derrotat.
I ara qui mana aquí?
El golpe està donant. Lo, 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 lo. I aleshores, al tanto, que queden més cops per donar.
Oh!
Entre flores, fandanguillo y alegría.
Aviam. És que també té relació amb Espanya, perquè les guerres napoleòniques també van ser la porta d'entrada dels Rothschild a Espanya. De fet, van pagar les tropes del duc de Wellington a Espanya, que eren 80.000 soldats, que eren 100.000 lliures al mes, que tampoc sabem quan era, però seria molt.
Molts.
No, no, era com mantenir la plantilla al Barça.
El límit salarial estava disparadíssim.
Sí, sí, Wellington tenia un límit salarial, però no hi havia el tema que li diés avui a la batalla aquesta de...
Només vas amb 3.
Només vas amb 3, no? No? Els canons aquests els pots fer servir, eh?
Clar, amb Napoleó ja un cop derrotat, arriba el moment de tornar el deute a Rothschild i Fernando VII no té ni un duro. I els anglesos estan arruïnats per la guerra i el propi Rothschild, amb la seva jugada bancària, també els ha acabat d'arruïnar. Així que el Rothschild diu, no us preocupeu, jo us proposo un pacte.
Que magnànim, eh?
Vosaltres em pagueu el que pugueu a poc a poc.
Nosaltres m'aneu tornant, eh?
Sí, sí, no us preocupeu.
No
jo...
passa res.
No
deixeu de pagar, però pagueu poc, no us arruïneu.
Amb els poderosos tenia mania.
Sí, però no us preocupeu. Vosaltres no us arruïneu. Heu de pagar sempre, però jo aquí estic per ajudar-vos perquè sou amics meus, etc.
Còmodos plazos.
Però, a més, casualment tenia unes mines a Almadén, Ciudad Real, que acceptaria per tal de reduir una mica el deute, me les deixeu i jo les faig també. Dit i fet, les mines de mercuri d'Almadén, la reserva en aquell moment més gran coneguda de mercuri en tot el món, ja era del Rothschild, i es van quedar amb el monopoli d'aquest mineral durant 90 anys.
Fort.
En fi, no sé si ho he calculat, els si va sortir a compte.
Sí. No acaba aquí la cosa, eh? Per seguir pagant el deute, el 3 de juny de 1855 es publicava a Espanya la primera llei de ferrocarrils, que va ser subvencionada, òbviament, pels Rothschild. A canvi de què? De la concessió de les línies durant 99 anys sense tenir... O sigui, quan aneu a Rodalies, penseu en el Rothschild. Òbviament pel Rothschild, a canvi de la concessió de les línies durant 99 anys sense tenir que assegurar la totalitat de la despesa de construcció de les línies i concedint a la família tota mena de privilegis i avantatges en l'adquisició de materials i facilitar l'expropiació de terrenys. Per exemple, uns terrenys molt importants que hi havia a Madrid, a un lloc que es deia Santa Maria de Atocha.
Hombre!
On ara hi ha l'estació de l'AVE. Sí, senyor, quan arribeu a l'AVE al Madrid, penseu que això també és del Rothschild. Sí. Quan hi hagi un retard a Rodalies, penseu en el Rothschild.
Ara.
No. No el pobre home que es posa el telèfon per dir, sento, aquest que truqueu sempre a RAC1.
Sí, home, el Carmona.
Carmona, que és un sant.
És baró. Un fantàstic.
És un baró, doncs pues, truqueu al Rothschild, home. Vale, però és que a més, el Consorci Rothschild durant el segle XIX va ser la principal empresa d'Espanya obrint explotacions mineres, per exemple, a tot arreu. A part Rio Tinto Company Hombre. Limited, a Huelva. Hombre. On, al mig de la Sierra de Huelva, a les mines de Rio Tinto, va fundar un luxós bar i victorià, casetes amb jardí, església presbiteriana i pistes de tenis, que sembla que encara es pot visitar. I ves per on es va... I allà és on va començar el futbol d'Espanya, amb permís de Palamós.
Home, molt bo, això, eh? La millor cançó del dia, de moment.
De moment, sí.
Sí, és l'última, també. Bueno.
El progrés dels Rothschild, a partir d'aleshores, va tenir alguns, en algun moment va tenir els i baixos, no sempre va anar tot perfecte. Però durant una època, aquesta és la veritat, cap estat del món podria progressar sense els seus crèdits. Vull dir, era com el Banc Mundial, saps què vull dir? Això sí, sí. Vull dir, era el Banc Mundial. Els hi tenien pànic. Però també s'ha de dir que es van equivocar, cosa rara, quan van apostar que el sud guanyaria la guerra de secessió americana.
Bueno, se van equivocar.
A veure, al final igual tenen raó.
Igual, al final guanya Trump i tenen raó.
Potser sí, però potser va ser una qüestió de tempos, no?
És veritat, van arribar abans. Massa d'hora.
Però bueno, també s'ha de dir que es van refer molt ràpid en aquell moment, perquè van ser els primers que van veure que havien de finançar el canal de Suez, i això els va fer encara més multimilionaris, no? Els nazis, això també és veritat, els van voler esborrar del mapa, però tampoc ho van aconseguir, perquè ja dominaven el mercat mundial de l'or.
Tenen coses, aquesta família, eh?
Després de la Segona
Guerra... I tot per aquell senyor que va néixer al gueto jueu de Bronx.
Brutal, eh?
From the ghetto. Després de la Segona Guerra Mundial, a més, va finançar gran part del naixement de l'estat d'Israel, i sobre els anys 80 van aprofitar totes les privatitzacions de Margaret Thatcher per fer-se la majoria d'accions de les empreses públiques britàniques. Tu saps, si t'imagines una pel·li de ciència-ficció, un personatge que en cada esdeveniment de la història, John Rothschild, que és el mateix,
una foto,
és aquest.
Hola, sí. Per això guardem el meme. No sabeu, tenim tots els bancs, els mitjans de comunicació, el tren que agafeu, l'estació en què baixeu, el metro que agafeu, sí, tot. És dir, l'or, el mercuri del termòmetre...
Ja n'hi ha de mercuri.
Segurament tenen els altres, perquè... Tenen altres. Actualment, s'ha de dir que actualment surten més a les revistes del cor i a les revistes de decoració.
Molt malament, això serà el seu final, eh?
Ensenyant els cassoplons que tenen i els vins aquests que tu degustes a la teva...
No, és veritat.
Sí. Quan vas a aquests restaurants que tu vas tancats... Wow. Sí.
I, però es dediquen, portes. Bàsicament, la família s'ha diversificat molt i es dediquen a gestionar el que sempre han fet, gestionar les grans fortunes mundials. Sí, és a dir, tu tens molts... O sigui, segurament el senyor Bill Gates i el senyor Jeff Bezos, els que li porten els números...
El gestor
és un roig, vale? Ah. I li diuen, mira, és aquí. Però a veure, l'últim càlcul de fa 4 anys de la revista americana Celebrity Net Worth situaria el patrimoni de la família en els 400.000 milions de dòlars i deixant a banda més d'un bilió en propietats immobiliàries. I tot va començar amb coloms missatgers.
Això, com ho senti l'Albert Pla, li encantarà. Perquè,
sí, és veritat.
Últimament
amb
estem fent...
Amb allò de l'Abderramant i el lluc de...
Li encanten, no sé, lluc d'Organyelles. Li encanta, li encanten els coloms missatgers.
Pues, escolta...
Mare Déu, senyor. I hem dit que aquest senyor es deia Maya Amschel Rothschild. Doncs, efectivament, avui passa a ser un lloc d'honor als il·lustres execrables. Malcom Otero, Santi Jiménez, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Adéu,
ara ja venen aquells pesats de les pel·lis. Un moment, ara venen.
Ui, que tenen els Oscars. Sí, els Oscars.
Els Oscars.
Els Oscars. Bien entendu.